Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. Ha passat el pitjor de la borrasca Christine després de provocar més de 100 incidències arreu de les illes. Emergències ha tancat el dispositiu especial a Eivissa, que ha estat l'illa més afectada, però així i tot encara es demana certa precaució. A les 10 s'aixequen tots els avisos grocs de l'AEMET per mala mà i, per tant, la situació meteorològica serà més tranquil·la, tot i que el cel encara es mantindrà tapat i dissabte s'espera que torni a fer vent. Quina és la previsió per les pròximes hores? Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia, avui tenim una treva, quanta pluja, a diferència d'aquestes jornades passades que han estat marcades sobretot per aquestes precipitacions. Avui és una pausa, però podríem dir que és transitòria, perquè aquesta pròxima matinada tornarà a ploure. I ara mateix el protagonista encara és el vent, que ha bufat en cop moderat de mestral, també de ponent, en alguns punts de les Balears, cap a les Pitiuses sobretot, i fins a 108 km per hora a la Serra d'Alfàbia, 95 a Sa Tudosa, cap a les Serres de Llevant, 78 a l'aeroport d'Eivissa, per posar alguns exemples. Aquesta ventada hauria de fluixar aquestes pròximes hores, de fet girarà, passarà a ser del sud-oest, i això sí, també és una treva relativa perquè aquesta pròxima nit entrarà mestral i bufarà fort fins demà migdia, per tant, en aquest sentit tampoc hi ha gaire novetats. Els núvols, com han dit, aniran en moment, avui cap vespre ja podrien tapar el cel per complet arreu de les Balears, i aquesta pròxima nit esperam algunes precipitacions, sobretot en el nord de les Balears, Serra de Tramuntana, nord-est de Mallorca, Menorca, aquí podrien venir acompanyats de tempesta. Demà de matí, a primera hora encara quedarien restes d'aquest ruixat, sobretot a Menorca, també a punts del nord i del nord-est de Mallorca, però la resta, el vent de mestral, obriria ja moltes més clarianes. Quanta temperatura, hem de dir que avui remunta una miqueta respecte a aquests dies passats, amb valors que podrien arribar de 7 a 8 graus, fins i tot qualque valor de 9 a 20, però serien coses puntuals cap en el nord d'Eivissa o cap en el nord de Mallorca, però tot això també duraria poc, perquè demà baixa la temperatura i ho fa de manera notable, sobretot cap en el nord de les Balears. Ara mateix tenim 16 graus a Palma, en tenim 15 a Inca i 15 també a Manacor, en tenim 14 a Mahó, i en el cas de les Pitioses en tenim 15 a Sant Antoni, 15 també a Eivissa i 16 a Sant Francesc Xavier de Formentera.
Gràcies, Miquel. És divendres 30 de gener. I l'actualitat de les darreres hores ha estat marcada per aquest testimoni.
Gràcies al pueblo de Adamuz. Ese pequeño rincón que nunca olvidaremos y que nunca olvidará. Así como a la ciudad cordobesa, a la que nos sentimos y nos sentiremos unidos para siempre.
És Liliana Sáenz, la filla d'una de les víctimes de l'accident ferroviari d'Adamuz.
I aquestes paraules les va pronunciar durant la missa funeral celebrada a Hora Baixa, a Huelva. Abans, el ministre de Transports, Òscar Puente, va comparèixer al Senat. Allà, l'oposició li va reclamar una dimissió que ell descarta.
I un dels sons de les darreres hores és el dels tractors a les carreteres de Mallorca i Menorca. Les retallades en la política agrària comuna i el tractat de lliure comerç amb Mercosur varen centrar les protestes del sector primari d'ahir.
Els pagesos de les illes han mostrat el seu descontentament sortint amb els tractors a les carreteres. Entre les reclamacions, que els productes de fora no es puguin vendre igual que els productes locals quan utilitzen fitosanitaris prohibits a Europa. Joan Company és el president de Saja.
El més important de tot, que el menjar que entri pot ser més barato, lo que ha de ser igual de segur.
La Policia Nacional ha detingut 6 persones relacionades amb les amenaces i els tirs que es van produir a la barriada de Verge de Lluc de Palma.
El grup d'homicidis ha detingut els presumptes autors després de la investigació per aclarir els fets. Recordem que 2 persones varen resultar ferides de manera lleu.
I el salari mínim interprofessional augmentarà un 3,1% amb efectes retroactius des del 1 de gener.
Així ho han acordat aquest dijous Ministeri de Treball i Sindicats amb el rebuig de la patronal COE. Seran 37 euros més al mes, la qual cosa el situaria a 1.221 euros per 14 pagues que seguiran sense haver de tributar a l'IRP.
L'Ajuntament d'Eivissa promou una modificació del planejament urbanístic perquè locals comercials a les barriades de Ses Figueretes, Castellà Serres i es Viver puguin reconvertir-se en habitatges de preu limitat.
La intenció és que s'incrementi l'oferta de pisos a preu assequible. Són 10 parcel·les, entre les quals les de l'edifici Lido o Galàxia a Ses Figueretes.
I l'Ajuntament de Maó ha decidit no donar cap llicència més per construir piscines durant el Manco un any.
Així volen millorar la gestió de l'aigua i evitar-ne el consum excessiu. Durant els darrers 10 anys, el Departament d'Urbanisme de Maó ha rebut 278 sol·licituds per construir piscines al municipi.
I en els esports, parlam de ciclisme, perquè Enric Mas ha tornat a la competició i ho ha fet a la Challenge Mallorca. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. Enric Mas torna a competir 6 mesos després del Tour i es queda només 4 segons de la victòria a la contrarrellotge per equips de la Challenge Mallorca, mentre no descarta prendre part avui al Trofeu de Lluc. Per altra banda, el Real Mallorca prepara com una final el partit de dilluns contra el Sevilla, pendent de Morlanes, amb possibles baixes importants i amb el mercat de fitxatges a punt de tancar. Per cert, que avui, a partir de la 1 del migdia, entrevistarem el davanter del Real Mallorca, Vedan Morici, al programa Esports 3. I el Fiwi Palma reprèn avui la competició a la primera FEB amb una sortida exigent a Burgos davant el Tizona.
Són les 7 i gairebé 6 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Cristina Bausà i Sandra Martínez a la redacció. Començam.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Ricardo Chamorro, Andrés Gallardo, David Cordón, María Claus.
Aquest és el moment en què el bisbe de Huelva recordava cada una de les víctimes de l'accident ferroviari d'Adamuz durant la missa funeral celebrada ahir dijous hora baixa al Palau d'Esports Carolina Marín. Una cerimònia llarga, carregada d'emocions i presidida pels Reis d'Espanya.
El funeral s'ha fet a Huelva perquè 17 de les 45 víctimes mortals eren d'aquesta província andalusa. El bisbe d'aquesta diòcesi, Santiago Gómez, ha llançat un missatge d'unitat durant l'homilia, recordant que quan s'apaguin les càmeres, el patiment de les famílies continuarà.
Acompañarlas en su duelo y reparar las consecuencias del daño que han recibido será una tarea larga y exigente para todos. Compromete a la sociedad entera y también a quien tienen responsabilidades públicas.
Ha estat una cerimònia carregada d'emocions, de llàgrimes i d'emotivitat. Liliana Sáenz és la filla d'una de les víctimes de l'accident i representant dels familiars dels difunts.
Gracias al pueblo de Adamuz, ese pequeño rincón que nunca olvidaremos y que nunca olvidará, así como a la ciudad cordobesa a la que nos sentimos y nos sentiremos unidos para siempre. Sin pensar en las consecuencias, no dudaron en sumirse al caos de los hierros retorcidos, de la sangre, del dolor y de las lágrimas.
També ha agraït l'ajuda de les institucions, tot i que ha lamentat la lentitud amb què se'ls dona la informació. Amb tot, però, Sáenz ha demanat veritat.
Es que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad. Lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio.
Unes paraules que ha pronunciat davant els Reis Felip i Letícia, que han donat el condol als familiars de les persones que varen morir en el doble descarrilament i els que varen resultar ferits. També hi eren presents les màximes autoritats polítiques, entre elles el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, la vicepresidenta primera del govern espanyol i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i els ministres Ángel Víctor Torres i Luis Planas.
Qui no va poder ser en aquesta missa funeral era el ministre de Transports, Òscar Puente, perquè aquest dijous va tenir una doble compareixença en el Senat per donar explicacions sobre els accidents d'Adamuz i Gelida. Han estat intervencions marcades pels estira i arronses amb l'oposició, qui li demanava que dimiteixi. Li ho va demanar en diverses ocasions.
La tensió va ser palpable des del primer moment. Els senadors populars el varen rebre així. El ministre Puente, però, considera que no hi ha cap motiu per fer-ho.
¿Sabe por qué me piden ustedes tanto la dimisión? Por lo contrario de lo que ustedes sostienen, es porque yo realmente les molesto. Y les molesto no porque no haga bien mi trabajo, sino justo por lo contrario, porque lo hago muy bien. Eso es lo que a ustedes les molesta. Claro.
Durant la seva intervenció ha volgut deixar clar que hi ha hagut diferències en la gestió que ha fet ell de la tragèdia i la que va fer l'expresident de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, després de la dana.
Yo no me he escondido en el reservado de un restaurante para no dar la cara. Yo no tengo nada que ocultar, nada, absolutamente nada. Tengo la conciencia muy limpia y tengan una cosa muy clara. Cuando se produzca el homenaje de Estado a las víctimas, estaré allí y les miraré a la cara, porque yo sí puedo hacerlo.
Ara bé, també li han demanat la dimissió pel caos ferroviari a Catalunya. El portaveu de Junts al Senat és Eduard Pujol.
Usted debe dimitir. Señor Puente, dimita. Això s'ha acabat, s'ha acabat. En el caso de Rodalies, usted estaba avisado, avisado por Junts.
La portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sara Bailac, li ha retret que no s'encarregàs de la crisi de Rodalies. El ministre ho ha justificat pel desastre a Andalusia.
Nada del caos descomunal de Rodalies ha sido motivo suficiente para que usted se desplace a Cataluña.
No hemos negado la situación de descoordinación que hemos vivido esta semana, es verdad, en circunstancias muy difíciles.
Hem de dir que la dreta de l'hemicicle ha estat molt crítica, no només en Puente, també per l'absència del president espanyol Pedro Sánchez, qui sí que compareixerà a petició pròpia al Congrés l'11 de febrer. Alicia García és la portaveu popular en el Senat.
Si con 46 víctimas mortales el presidente del gobierno no viene al Senado, ¿qué tiene que ocurrir en España para que el presidente venga? Hay un presidente cobarde con la verdad, cruel con las víctimas y déspota con el Parlamento.
Minuts abans de la compareixença de Puente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat la creació d'una comissió d'investigació sobre l'accident d'Adamuz al Senat, on té majoria absoluta. Són les 7 i 11 minuts. La nova política agrària comuna, que implica retallades pressupostàries, i el Tractat de Lliure Comerç entre la Unió Europea i Mercosur varen centrar les protestes del sector primari d'ahir. Els pagesos de les illes han mostrat el seu descontentament sortint amb els tractors a les carreteres. A Mallorca, la més multitudinària va ser la convocada per Assaja, les cooperatives agroalimentàries i Unió de Petits Agricultors, UPA, a Ariany. La més visible, però, va ser la d'Unió de Pagesos i APAEMA.
En aquest cas, més de 40 tractors varen protagonitzar una marxa en caravana des d'Inca fins a Palma. Entre les reclamacions, que els productes de Mercosur no es puguin vendre igual que els productes locals perquè utilitzen productes fitosanitaris prohibits a Europa. Sebastià Ordines és el secretari general d'Unió de Pagesos.
Per combatre Mercosur, només podem xerrar de producte local. No ens preocupa tant que el PAC dels pagesos baixi un 20%, sinó que hi ha més d'un 20% de pagesos professionals que no cobren PAC, que no entenen dins el sistema, i per tant, nosaltres el que demanem és que tots hi puguin entrar.
Mateixa reivindicació que feren més d'un centenar de tractors en l'altra protesta que va reunir més d'un centenar de vehicles a Ariany. Jerònia Bonafà és la presidenta de les cooperatives agroalimentàries i Joan Company, president de Saja.
Que entrarà en producte amb unes normes de producció molt més inferiors a les nostres.
Això és el més important de tot, que el menjar que entri pot ser més barat, el que ha de ser igual de segur.
També demanen que es tingui en compte la insularitat. La secretària executiva d'UPA, Joana Mascaró, explica que produir a Mallorca és un 30% més car que a la península.
Les nostres explotacions pues, estan més obsoletes, ens costa molt més, nosaltres podem adaptar i de cada vegada estem més enrere perquè nosaltres no podem fer les inversions que estan fent la resta dels nostres companys, perquè nosaltres, clar, guanyem menys i de cada vegada estem més en fora d'ells.
I a Menorca, més de 150 pagesos amb desenes de tractors varen alçar la veu pel mateix motiu. Es varen aplegar ahir migdia al recinte firal del Mercadal convocats per les organitzacions agràries, Atzel Camarasa.
Amb algunes pancartes, sense pagesia no hi ha futur o Mercosur mata el camp. El sector agrari de Menorca reclama que la nova política agrària comuna, la PAC, tingui un pressupost propi i suficient, un únic reglament d'aplicació, simplificació administrativa real, reconeixement de la doble insularitat i compensacions estructurals pels sobrecostos permanents pel fet de ser una illa no capitalina. Sentim Lluís Nadal, de Grame, Marga Llambies, d'Unió de Pagesos, i Catalina Pons, de FACME.
i ens estem jugant el futur del camp, futur, potser d'aquí a 10 o 15 anys. Ens ho estem jugant, eh? Vull dir, la gent no és consciente.
Els últims 30 anys mirant de no tirar fitos, vacunes en els animals i tot controlat perquè vinguin productes de fora, que si no passen les aduanes amb els mateixos, en les mateixes condicions que nosaltres ho estem produint, ens veiem totalment desfavorits.
El més important és que com neguem benvinguts, com veig l'estresor, pas i les cooperatives, tots anem a una, tots estem d'acord.
Rebutgen l'acord Unió Europea amb Mercosur en la formulació actual. Temen que permeti l'entrada de productes agroalimentaris amb normes d'exigència inferiors als que els demanen els pagesos de la Unió Europea.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7 i quart. La Policia Nacional ha detingut 6 persones relacionades amb les amenaces i els tirs que es van produir a la barriada de Verge de Lluc de Palma el dilluns passat.
El grup d'homicidis ha detingut els presumptes autors després de la investigació per aclarir els fets. Recordem que 2 persones resultaren ferides de manera lleu en aquest succeït.
I un centenar de policies locals de Palma van protestar aquest dijous davant de cort per exigir al batlle Jaime Martínez el complement del pla d'ordenació del cos. El compliment, volien dir, d'aquest pla d'ordenació. Els agents demanen una reestructuració de la feina i una millora retributiva per l'augment dels torns de cap de setmana, festius i nocturnitat, amb una situació que afecta uns 800 policies.
Representant del sindicat CESIF, el sindicat professional de policies municipals, també Comissions Obreres i UGT, s'han manifestat per demanar al Batlle de Palma que compleixi amb el compromís que varen adquirir amb ells i que reestructuri una organització que, segons diuen, està obsoleta i que fa 15 anys que té el mateix organigrama. Una mesura que apunta en beneficiària als ciutadans. Agustí Sánchez, portaveu del CESIF.
Totalment aturades, la policia està totalment decepcionada en la Batlle de Palma perquè ens han ganat. Ens han ganat totalment. Ja pot dir el que vulgui, de que estan pendents d'un informe i tot això. Ens és igual perquè ens han ganat. Dia 1 de gener s'havia de posar en marxa el pla d'ordenació. Avui són dia 29 de gener. Per tant, tant hem hagut temps de sobre.
I el pas de la borrasca Christine s'ha saldat amb 109 incidents en total, dels quals 65 ha estat a Eivissa i 14 a Formentera, que se n'han enduit la pitjor part. A Mallorca es feren una trentena d'actuacions. El gruix, quasi la meitat, van ser caigudes d'arbres, una de les més destacades a Cala Tarida, Eivissa, on el vent va tombar un pi centenari de grans dimensions que va caure damunt d'un habitatge quan el propietari hi era dins.
Tot i això, aquest gran ensurt no ha causat víctimes. Parlem d'un pi de 25 metres d'alçada i que pesava diverses tones. Els forts vents de Christine feien trontollar el pi, per la qual cosa el propietari de la casa ja va alertar els serveis d'emergències, però era massa tard.
I de repent, a les 4 en punt de la tarda vaig trucar a lo que és el 112 per dir-li als bombers, escolta, veniu a apuntar el pi que s'està a punt de caure. Va ser trucar al 112 i va picar contra la casa, tal qual. O sigui, va picar. I, pues, us podeu imaginar un pi que pot passar, no sé, 8, 9 tones enorme, de 20 i pico metres d'alt, doncs imagina't l'hòstia que fot a la casa.
De moment es troba reallotjat a casa d'un amic mentre retira l'arbre i s'avaluen els danys. El vent també va fer que 6 embarcacions es desfermassin dels seus amarraments a l'estany d'Espeix, a Formentera, i els bombers d'allà també han precintat la zona d'Escopinar per despreniments de roques com la que fa anys va caure matant un nadó de pocs mesos.
En tot cas, les illes encara es mantenen les alertes per meteorologia adversa, groga per fenòmens costaners a tot l'arxipèlag i groga també per vent a Menorca. Unes alertes, però, que s'han de desactivar a les 10 i això permet que ja s'hagi tancat el dispositiu especial d'emergències d'Eivissa. Així i tot, encara es demana precaució durant les pròximes hores.
De fet, avui l'alerta bàsica es manté fins a mitjans matí, però dissabte, tal com ens ha dit Jan Miquel Salamanca, al principi de l'informatiu tornen els vents forts i les estén fins l'interior de les tres illes per vents de més de 80 km per hora durant tot el dia i fins la nit, pràcticament al nord i nord-est de Mallorca i també tota la Serra de Tramuntana. Diumenge, això sí, podria tornar la calma.
La península també ha patit conseqüències de les 2 borrasques consecutives. En les darreres hores, la part més afectada ha estat el sud, sobretot Andalusia, on prop de 650 persones han estat desallotjades a zones rurals de Jerez per la crescuda del riu Guadalete. Tot això a banda d'altres 3.000 incidències gestionades per l'1-2 a la comarca.
A escala estatal, aquesta borrasca Christine i els altres fronts han provocat vents forts de més de 150 km per hora, pluges intenses i incidències generalitzades a gran part d'Espanya amb infraestructures afectades i alertes meteorològiques actives. La neu també ha estat protagonista a la península, ha ocasionat alguns rescats, moltes carreteres afectades, més de 170, i la suspensió de classes a diversos municipis. I també a Portugal el temporal ha deixat talls elèctrics que han afectat al Manco 800.000 usuaris, caigudes d'arbre, una d'elles amb una víctima mortal, però també inundacions i problemes de mobilitat, sobretot al nord del país, amb activació d'alertes per pluja i per mala mà.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
Vols anar a Somoixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'NT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu matí. Ivetres Ràdio.
Són les 7:20, els preus dels habitatges a les illes es van encarir a un 9% al novembre en comparació a fa un any i les compravendes van caure un 14%. Així es desprèn de l'informe del Consell General del Notariat, que també apunta a un descens de l'1,2% en la grandària dels habitatges. Tot això quan hem conegut que l'Ajuntament d'Eivissa promou una modificació del planejament urbanístic perquè locals comercials a les barriades de Ses Figueretes, Cas Serres i Es Viver puguin reconvertir-se en habitatge a preu limitat. La intenció és que s'incrementi l'oferta de pisos a preu assequible. Juan Flores és regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Eivissa.
Para que los usos ahí implantados y que se puedan implantar sean coherentes con la autorización que se les ha dado a esas manzanas desde hace muchos años. Además, se da un paso más en la creación de vivienda a precio limitado en consonancia con el Plan Municipal de Vivienda.
El grup del PSOE s'ha abstingut en la votació perquè considera que hi ha altres prioritats en matèria d'urbanisme al municipi. Jordi Salewski és regidor del grup socialista a l'Ajuntament d'Eivissa.
Que no posem en dubte que s'hagi de fer o no. Sí que és una llàstima que aquesta permissivitat de perdre locals comercials que es puguin transformar en vivenda, doncs és una llàstima. Nosaltres ens abstindrem d'aquest punt i li demanem que es centri en aspectes més importants que necessita la nostra ciutat.
I a Palma protesta aquest dijous de la plataforma d'afectades per la hipoteca, la PA, el Pla de l'Ajuntament, pel projecte de construcció de 750 habitatges socials a Sant Bordoi.
La portaveu de l'entitat, Àngela Pons, ha criticat que els serveis socials no s'han reunit encara en cap de les més de 100 persones que viuen a la zona i que seran desnonades sense cap ajuda econòmica ni alternativa residencial.
¿Alguien del ayuntamiento se ha reunido con vosotros?
No.
¿Alguien del ayuntamiento os ha dado alguna alternativa social?
No.
¿Su ayuntamiento ni ha donat, ni se ha presentat? ¿Su ayuntamiento, su alternativa que se li dona a gente que fa feina de reciclatge, que li donau un alberg que tampoc no hi ha places?
La història remunta fa gairebé 3 dècades, quan l'aleshores batle de Palma Joan Fageda va cedir uns terrenys d'ús no urbanitzable.
I a Mahó, l'Ajuntament ha decidit no donar cap llicència més per construir piscines durant el Manco un any. S'han aprovat aquesta moratòria amb l'objectiu de millorar la gestió de l'aigua i evitar-ne el consum excessiu.
Durant els darrers 10 anys, el Departament d'Urbanisme de Mahó ha rebut 278 sol·licituds per construir piscines en aquest municipi. La gran majoria d'aquestes, 150, s'han fet els darrers 4 anys. L'Ajuntament Idó ha aprovat una moratòria que durant un any paralitzarà totes les concessions de llicències a piscines amb l'objectiu de millorar la gestió de l'aigua i evitar-ne consums excessius. Héctor Pons és alcalde de Mahó.
El que farem avui en el ple de l'Ajuntament de Mahó és aprovar, com dic, aquesta suspensió temporal de moment d'un any que es pot allargar en funció de com vagi l'aprovació d'aquestes noves mesures per tal de frenar i reflexionar.
La mesura era una condició d'Ara Mahó per aprovar el pressupost. Jordi Tutsó és el portaveu de la formació del consistori.
I s'ha de reaccionar antes que quedem sense aigua a nivell de Menorca. I és imprescindible que les institucions i els seus representants actuïn, i actuïn ja, per evitar problemes majors.
I el Fòrum de la Societat Civil de les Illes Balears adverteix en el seu darrer informe que la pressió humana no s'atura de créixer i les seves previsions són que d'aquí a l'any 2050 Mallorca haurà superat la xifra d'1,5 milió d'habitants. Alerten també que aquest any, el 2050, per l'aeroport de Sant Joan hi podrien arribar a passar 56 milions de passatgers. El 2025, la xifra que va passar per Sant Joan va superar els 33 milions. Jaume Garau és el portaveu de la plataforma.
Fa molt d'any que en xerram, però en realitat
Aquest any mateix hi ha hagut un intent per part del govern de fer una cosa d'aquestes i ha fracassat rotundament perquè no sabem cuinar un consens. Per tant, si les coses continuen així, tindrem una societat més tensionada, més massificada, una societat amb més conflictes.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Són les 7:24. El ple de l'Ajuntament de Palma ha reprovat aquest dijous l'actuació de la regidora de Podem, Lucía Muñoz, per les seves declaracions sobre la desaparició de l'Estat d'Israel, una proposició de Vox que ha comptat amb el suport del PP i el rebuig de l'esquerra.
El líder de Vox a Ciutat, Fulgencio Colla, ha expressat en el ple la seva condemna a les declaracions de la regidora d'Unides Podem en el seu compte d'Instagram i també un programa de televisió. Les considera molt greus.
Consideramos que su actividad política es impropia con sus obligaciones como concejal al ausentarse de sus obligaciones, así como sus declaraciones en contra de la comunidad judía son censurables. Por todo ello, presentamos esta proposición.
Muñoz considera que la seva actuació ha estat reprovada per condemnar un projecte genocida, ha acusat l'equip de govern municipal de ser còmplice d'Israel i ha repetit la seva consigna.
Voy a ser reprobada por decir que está mal asesinar niños, bombardear escuelas y hospitales y aniquilar a una población. Y que cualquier Estado sostenido sobre crímenes de guerra, la colonización y el saqueo, sobre un proyecto genocida, debería correr la misma suerte que la Alemania nazi. Así que sí, hoy lo vuelvo a decir con orgullo y lo digo consciente de que mis palabras representan el sentir de un pueblo digno de Palma. El Estado genocida de Israel debe desaparecer.
Tant Més per Palma com els socialistes han donat suport a la declaració de Muñoz i han criticat l'Ajuntament de Palma per una reprovació que consideren hipòcrita.
Lucía Muñoz ha estat també en el punt de mira de les crítiques al Consolat de Mam. Ha estat en un acte en memòria de les víctimes de l'Holocaust quan fa 81 anys de l'alliberament d'Auschwitz.
Tant la presidenta del govern, Marga Provenç, com el president de la comunitat jueva, Ari Molina, han carregat contra la regidora. Consideren que difon un discurs d'odi.
Reprovam avui aquests representants públics que fan consignes i missatges d'odi que tenen després conseqüències directes.
La política a la que me refiero no ha expresado ni una sola crítica sobre la represión de los ayatolás contra el pueblo desarmado. Quiere decir que el partido de esta señora y ella misma comparten y defienden los postulados islamistas sobre las mujeres.
A l'acte, autoritat de les Illes i la comunitat jueva han recordat les víctimes de l'Holocaust amb un minut de silenci i l'encesa de 7 espelmes, 6 per cada milió de jueus morts, un altre per la resta de víctimes dels camps de concentració nazis.
Bona nit, Barcelona! Avui, especialment, és un honor pujar a aquest escenari. Moltes gràcies per permetre'ns estar aquí, per convidar-nos. I bueno, és que, clar...
Amb agraïments i amb la cançó La Perla, així ha sonat Rosalía aquesta nit passada al Palau Sant Jordi de Barcelona en la seva aparició sorpresa, el concert multitudinari per Palestina.
Morat, Batlli, Alamaya o Lluís Llach, entre d'altres, formaven part del cartell de l'esdeveniment impulsat per organitzacions palestines de drets humans en el marc de la campanya solidària internacional Act for Palestine. L'espectacle ha tingut lloc el mateix dia que el govern d'Israel ha admès per primer cop la xifra de 71.000 palestins morts a l'ofensiva a Gaza, una dada que fins ara les autoritats del país havien negat sistemàticament.
Su especialidad, la lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá.
Són les 7:28, ara anem amb el resum de premsa. Avui els diaris de les Illes parlen de nou d'agricultura.
I molt de diaris se'n fan ressò. Última Hora treu la fotografia de la tractorada i diu que protesten contra Mercosur. En titular diu que les Balears volen dur al tribunal la regularització massiva de migrants. Diari de Mallorca obre dient que Educació contracta l'empresa que va supervisar la soldadura espanyada d'Adamuz. Foto també, però, de les protestes del tractor. S'explica que va haver-hi dues tractorades. És també portada al Digital Mallorca Diario, que en parla dels 130 que hi havia a Ariany, no de la d'Unió de Pagesos. OK Balears, per la seva banda, torna a publicar el vídeo del tiroteig de Verge de Lluc, que hem parlat fa just una estona, per dir que hi ha 6 detinguts al respecte, i l'Ara Balears, al darrer dels digitals que repassam, assegura que es duplica el número de persones que esperen un habitatge públic a les illes. Pel que fa a les Pitiuses, els dos diaris editats en paper obren en la retirada del polèmic rellotge de sol a Vara de Rei, en fotografia tots dos, però el titular del periòdico reprodueix la possible denúncia del govern pel tema dels migrants. El diari, per la seva banda, precisament anuncia l'adjudicació de l'obra per acabar el nou jutjats allà per més de 8 milions d'euros. I pel que fa al Menorca, tornen les protestes agràries i parla del dret a viure de la terra.
Hem arribat a les 7:30, és moment de repassar les qüestions més destacades d'aquest divendres. L'actualitat de les darreres hores ha estat marcada per aquest testimoni.
Gracias al pueblo de Adamuz, ese pequeño rincón que nunca olvidaremos y que nunca olvidará, así como a la ciudad cordobesa a la que nos sentimos y nos sentiremos unidos para siempre.
Eren les paraules de Liliana Sáenz, la filla d'una de les víctimes de l'accident d'Adamuz.
Va pronunciar aquestes paraules durant la missa funeral que es va celebrar ahir hora baixa a Huelva.
Eloi, Eloi, lema sabachthani.
Va ser una cerimònia llarga i carregada d'emocions presidida pels Reis d'Espanya i en la presència de les màximes autoritats polítiques. El ministre de Transports, Òscar Puente, no hi va assistir, sí, però, que va compareixer al Senat. Allà, l'oposició li va reclamar una dimissió, cosa que ell descarta.
I un dels altres sons de les darreres hores ha estat el dels tractors a les carreteres de Mallorca i Menorca. Les retallades en la política agrària comuna i el Tractat de Lliure Comerç amb Mercosur van centrar en les protestes del sector primari d'ahir.
Els pagesors de les illes han mostrat el seu descontentament sortint amb els tractors de les carreteres. Entre les reclamacions, hi ha que els productes de fora no es puguin vendre igual que els productes locals quan utilitzen fitosanitaris prohibits a Europa. Joan Company és el president de Saja.
Això és el més important de tot, que el menjar que entri pot ser més barat, el que ha de ser igual de segur.
La Policia Nacional ha detingut 6 persones relacionades amb les amenaces i els tirs que es van produir dilluns a la barriada de Verge de Lluc de Palma.
El grup d'homicidis ha detingut els presumptes autors després de la investigació per aclarir els fets. Recordem que 2 persones resultaren ferides de manera lleu.
I a les darreres hores també hem conegut que el salari mínim interprofessional augmentarà un 3,1% amb efectes retroactius des de dia 1 de gener.
Així ho han acordat aquest dijous Ministeri de Treball i Sindicats amb el rebut de la patronal COE. Seran 37 euros més al mes, la qual cosa el situaria als 1.221 euros per 14 pagues que seguiran sense haver de tributar a l'IRPF. Unai Sordo és el secretari general de Comissions Obreres.
Y porque yo creo que una subida del 3,1%, que además no va a llevar aparejado un sobrecoste fiscal, porque ya se han tomado medidas o se han plantado medidas en este caso desde el gobierno para que eso no sea así, es una subida perfectamente razonable y que pueden assumir les empreses sin minorar los ingressos en el impuesto de sociedades.
I avui també destacam 2 assumptes relacionats amb l'urbanisme. El primer, l'Ajuntament d'Eivissa ha promogut una modificació del planejament perquè locals comercials de les barriades de Ses Figueretes, Casserres i Es Viver puguin reconvertir-se en habitatges a preu limitat.
La intenció és que s'incrementi l'oferta de pisos a preu assequible. Són 10 parcel·les, entre les quals les de l'edifici Lido o Galàxia Macià a Ser Figueretes.
I d'altra banda, l'Ajuntament de Maó ha decidit no donar cap llicència més per construir piscines durant el Manco un any.
Volen millorar la gestió de l'aigua i evitar-ne el consum excessiu. Durant els darrers 10 anys, el Departament d'Urbanisme de Maó ha rebut 278 sol·licituds per construir piscines al municipi.
I pel que fa al temps, ha passat el pitjor de la borrasca Cristina, més de 100 incidències arreu de les illes, però fins a les 10 del matí hi ha avisos grocs de l'AEMET per mala mà. Miquel Salamanca, bon dia. Quina és la previsió per les pròximes hores?
Bon dia. Bé, de moment no podem baixar la guàrdia. Això sí, a diferència d'aquests dies passats, avui no plourà, tenim una treva relativa perquè la pròxima matinada tornen les precipitacions. De moment, com dèiem, un dia més en què el protagonista és el vent, ha bufat en cops forts avui de matinada, de mestral, de ponent, en algunes bandes, sobretot cap a les Pitiures ha estat de ponent, més un mestral, en el cas de Mallorca i Menorca, i fins a 108 km per hora a la Serra d'Alfàbia, 95 a Sa Tudosa, cap en el Parc Natural de Llevant, 78 a l'aeroport d'Eivissa, tot això amb mala mà també, perquè les zones han passat de 4 metres a la boia del Port de Mó, i podríem dir que aquesta ventada, aquest temporal, hauria d'afluixar aquestes pròximes hores, ha de minvar i girar de direcció, per cert, perquè passarà a ser del sud-oest, i això sí, deien que no havien de baixar la guàrdia, es reforçarà darrera hora, a nit tornarà a bufar en cops forts, tornarà a ser de mestral, podria superar els 100 km per hora, altra vegada en àrees de muntanya de Mallorca, i de moment, quant a l'estat del cel, hem de dir que avui, en general, veurem el sol de matí, però que avui cap vespre els núvols han d'anar en augment. De fet, arribaran a tapar del tot el cel avui cap vespre ja a darrera hora, i de matinada arribaran aquestes precipitacions que podrien ser localment moderades, fins i tot en forma de calabruix, preferentment cap en el nord de les Balears, fins i tot allà hi podria haver qualque tempesta. El vent a partir de demà migdia afluixarà un poquet, però demà de matí serà mestral, insistim, en cos forts, i de moment també hem de dir que quanta temperatura avui puja lleugerament, podrien tenir qualque valor proper en els 19-20 graus puntualment, a punt del nord d'Eivissa, també cap en el nord de Mallorca, però que aquesta pujada també és transitòria, perquè demà la mestralada torna a baixar, i més ho podria fer de manera clara cap al nord de les Balears. Ara mateix tenim 15 graus a Palma, 15 també a Inca i a Manacor, en tenim 14 en el cas de Maó, també cap a Ciutadella 14 graus, 15 a Eivissa, 15 també a Sant Antoni de Portmany i 16 a Sant Francesc Xavier de Formentera.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, avui parlant de ciclisme, perquè Enric Mas ha tornat a la competició i ho ha fet a la Challenge Mallorca. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. El ciclista artenenc amb el Movistar Team es va quedar a només 4 segons de la victòria a la contrarrellotge per equips amb sortides a Salines i arribada a la colònia de Sant Jordi. Mas ha tornat a vestir el mallot 6 mesos després del seu abandonament al Tour de França i és conscient que encara necessita rodatge per recuperar el millor nivell.
Molt malament. Ha estat el primer dia després de tant de temps. Res, ja s'ha tornat. Vocabulari ciclista, se m'han inflat les cames i bueno, he deixat el grup quan duen d'haver 15-16 minuts de crono.
El Red Bull Bora, liderat pel vigent campió del món de contrarrellotge, Remco Evenepoel, es va endur el trofeu amb un temps de 23 minuts i 55 segons. El Movistar Team es va quedar a només 4 segons i Enric Mas, satisfet també per la feina del seu equip, va parlar del seu objectiu personal en aquest inici de temporada.
Disfrutar, tornar a disfrutar de la competició i enganxar-me dins la competició. De fora tant de temps, com hem dit, pues, és difícil la sensació de velocitat, d'estar dins un pilot, d'esperill que du això, pues, torna'm a enganxar i pot arribar a les pròximes cites, pues, en confiança i bé.
I tal vegada la pròxima cita sigui avui, perquè l'artenenc no va descartar la seva participació al trofeu de la Challenge Mallorca.
El millor demà, no ho sabem encara, hem de xerrar un poc tots, però el millor demà sí que m'agradaria córrer.
Aquest trofeu, avui, amb sortida a Souba i arribada al Santuari de Lluc i un total de 154 quilòmetres de recorregut, el podreu seguir per IB3. En futbol, el Real Mallorca continua preparant el partit de dilluns contra el Sevilla. Els vermells faran avui de matí la quarta sessió d'entrenament de la setmana i la gran novetat de la convocatòria podria ser el migcampista Manu Morlanes. En canvi, no s'han entrenat amb el grup i podrien ser baixa el capità Antonio Raillo, Marc Cumbula i Toni Lato. Pel que fa a la classificació, el Mallorca és a zona de descens amb 21 punts, mentre que el Sevilla en suma 24. Amb aquestes xifres, guanyar els andalusos a Son Moix es converteix gairebé en una obligació. Escoltam el porter Leo Román.
Yo pienso que finales son todas. O sea, creo que cada partido es importante, ya sea este, o sea el siguiente o sea el pasado. Creo que siempre hay que afrontar los partidos con esas ganas de ganar y sobre todo con esa ambición de querer sacar siempre los tres puntos. Entonces, bueno, es un partido muy importante, no lo catalogaría de final, pero sí de un partido clave.
El porter vermell també va destacar que l'equip ha de ser defensivament més sòlid.
Cuando encajas 33 goles hay muchas cosas que mejorar. Creo que bueno, que eso puede ser algunas de ellas. Creo que bueno, que hay que analizarlo todo bien. Creo que sí puedo coincidir con eso, con que tiene que ser un equipo más rocoso, estar mucho más concentrado. Pero bueno, empezando por mí y acabando por el delantero, al final creo que todos tenemos que estar más concentrados en esas labores defensivas y estoy seguro de que así va a ser.
A més, el mateix vespre del partit contra el Sevilla es tancarà el mercat de fitxatges i Leo Román va mostrar confiança que la direcció esportiva pugui trobar reforços per millorar la plantilla.
Hombre, fichajes que mejoren lo que hay siempre son bienvenidos y siempre es bueno, evidentemente, pero ese ya no es mi trabajo. Yo me tengo que dedicar a parar balones y poco más. Entonces, creo que eso es trabajo de otras personas que creo que lo están haciendo bien y bueno, si pueden traer algo que mejore, pues evidentemente que bienvenido sea.
Per cert que avui a partir de la una del migdia entrevistarem el davanter del Real Mallorca, Vedat Muriç, el programa Esports 3. I ja coneixem l'horari de la jornada 24. El Mallorca rebrà el Betis a Son Moix el diumenge 15 de febrer a les 9 del vespre. Més coses. El Real Madrid i l'Atlètic de Madrid estaran pendents avui del sorteig del play-off de la Champions, que es farà a les 12 del migdia. A l'Europa League, el Real Betis ha aconseguit l'objectiu i ja és el vuitens de final de l'Europa League, després de guanyar el Feyenoord per 2-1 en la darrera jornada de la fase regular. En canvi, el Celta de Vigo s'ha quedat sense miracle després d'empatar a un davant l'Estrella Roja i haurà de disputar el play-off per intentar accedir a la següent ronda. I ja per acabar amb bàsquet, avui torna la primera FEP. El Figui Palma s'enfrontarà al Tizona Burgos quan falti un quart per a les 9 del vespre. El conjunt mallorquí és nova amb 24 punts i l'equip burgalès, que és un dels coers de la classificació, només ha aconseguit una victòria a les darreres 8 jornades. L'entrenador del Figui Palma, Pablo Cano, ha parlat del rival.
Tizona és un equip que bueno, que está en una necesidad de conseguir resultados, pero que no se corresponde esa necesidad a conseguir resultados a que ellos estén jugando mal. De hecho, creo que ofensivamente es un equipo que tiene las cosas claras, que sabe jugar muy bien, que consigue transiciones con facilidad, algo que tiene mucho mérito.
Les paraules de Pablo Cano. Fins aquí, els esports.
Gràcies, Joan. Gabriel Bausara, són les 7:41. Faim una petita pausa i tot d'una escoltant més reaccions a una de les notícies d'aquesta setmana, la regularització extraordinària de migrants anunciada pel govern central.
El Consell de Mallorca commemora el Dia Escolar de la Pau i la No Violència al Centre Cultural La Misericòrdia.
Una jornada educativa adreçada als infants per promoure els valors de la pau, la convivència, el respecte i l'empatia.
Una iniciativa que aposta per l'educació en valors com a base d'una societat més justa i solidària.
30 de gener, a les 11:30 hores, a La Misericòrdia. Dia Escolar de la Pau i la No Violència.
Una iniciativa del Consell de Mallorca. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7:42 minuts. El govern central preveu començar a tramitar les sol·licituds de regularització extraordinària de migrants a principis d'abril. Des del primer moment de l'anunci del decret, dimarts, les entitats socials que fan feina amb migrants començaran a rebre una allau de peticions d'informació.
És el cas, per exemple, de Càritas. El telèfon de l'assessoria jurídica d'aquesta entitat, vinculada al Bisbat de Mallorca, va començar a sonar sense aturar el passat dimarts. Així ho explica Maria Crespí, advocada de l'entitat.
Traia fum el telèfon. Primer de tot era si la notícia era real i després com podran sol·licitar aquesta regularització.
I entre les persones interessades, na Laura, colombiana, fa 3 anys que viu a Mallorca, encara no té papers i ara celebra que podrà accedir a una feina millor, pagar els seus impostos i que també podrà anar a visitar la seva família, que fa molt que no la veu.
Más allá de regularizarte, protegerte, de asumir y aceptar que estamos aquí, es también todo lo que conlleva en lo emocional, en lo psicológico, en las vidas íntimas. Con mejores sueldos, a una seguridad, voy a poder empezar a pagar los impuestos, ¿no? Que esto también es una forma de ser parte de la sociedad. Pero además yo también ya podría decir, voy a ir a visitar a mi familia después de tanto tiempo.
Càritas rebutja l'argument de l'efecte crida que atribueix el govern balear a la regularització extraordinària de persones migrades.
Aquestes persones formen part ja d'aquesta societat, però sense sentir-se ciutadans i ciutadanes de ple dret. Estar en una situació administrativa irregular genera pors, incerteses...
Les ONGs defensen que la regularització permetrà reduir la vulnerabilitat social.
Això mentre la presidenta del govern, Marga Proens, ha rebutjat les crítiques de les entitats socials i ha insistit que la regularització extraordinària aprovada pel govern espanyol generarà un efecte crida a les Balears.
Immigració vinculada a contracte de feina, sí. Immigració que ve a aportar, sí. Immigració que s'integra, sí, són benvinguts i contribueixen, com han contribuït al llarg de la història, a fer avançar la nostra societat, aquest procés oportunista, irresponsable i sense cap garantia, evidentment no.
I precisament fa unes hores Pedro Sánchez ha defensat aquesta mesura a través d'una piulada a X, l'antic Twitter.
Ha estat en resposta a una publicació d'Elon Musk on el multimilionari amb 233 milions de seguidors compartia un vídeo que qualificava la regularització espanyola d'enginyeria electoral per derrotar l'extrema dreta. El president li ha respost: Mart pot esperar, la humanitat no. Cal recordar que els regularitzats no poden votar a excepció de les eleccions municipals i amb determinats requisits.
I més titulars d'aquestes darreres hores en l'àmbit estatal, perquè el salari mínim interprofessional augmentarà un 3,1% amb efectes retroactius des del 1 de gener. Així ho han acordat aquest dijous el Ministeri de Treball i els sindicats amb el rebuig de la patronal COE.
Seran 37 euros més cada mes, la qual cosa el situaria 1.221 euros per 14 pagues que seguiran sense haver de tributar l'IRPF. Unai Sordo és el secretari general de Comissions Obreres.
I perquè jo crec que una subida del 3,1%, que además no va a llevar aparejado un sobrecoste fiscal, porque ya se han tomado medidas o se han aplatado medidas, en este caso desde el gobierno, para que eso no sea así, es una subida perfectamente razonable y que pueden asumir las empresas sin minorar los ingresos en el impuesto de sociedades.
L'augment es decidirà en un Consell de Ministres a meitat de febrer, probablement dia 17. També s'ha acordat prohibir que la pujada absorbeixi els plusos tal i com s'acostuma a fer, una decisió que per a la patronal és una trampa.
I avui també estan pendents dels Estats Units i del ressò que pugui tenir la convocatòria d'aturada nacional en protesta per les morts d'Alex Preti i René Good a Minneapolis a mans dels agents de l'ICE.
No treballem, no comprem, no anem a classes. Aquest és el lema de la convocatòria d'aturada que cerca una apagada econòmica als Estats Units. La crida ha nascut al portal nationalshutdown.org, on s'han programat més de 250 accions a 46 estats, a les quals s'hi sumaran més d'un miler d'organitzacions. Artistes també com Ariana Grande, Mark Ruffalo, Jan Ortega, Pedro Pascal, Jamie Curtis o Edward Norton han mostrat també el seu suport a aquesta aturada.
I una notícia d'aquesta matinada: l'Assemblea Nacional de Veneçuela ha aprovat la reforma de la llei d'hidrocarburs que obre l'explotació petroliera al sector privat. Una passa històrica, segons les autoritats, i que té lloc enmig de l'acostament polític amb els Estats Units després de la captura i extradició del president Nicolás Maduro.
Al mateix temps, el Tresor dels Estats Units ha emès una llicència que permet a les entitats entitats nord-americanes participar a totes les transaccions relacionades amb el sector i que fins ara estaven prohibides pel reglament de sancions al país i prohibeix fer-ho a persones o entitats relacionades amb Rússia, l'Iran, Corea del Nord o Cuba.
I seguint amb Venezuela, l'empresari Víctor de Aldama ha afirmat a l'Audiència Nacional que la presidenta d'aquest país, Delcy Rodríguez, li va entregar un sobre amb informació sobre un presumpte finançament il·legal del Partit Socialista.
Ha estat a resposta de les preguntes del fiscal anticorrupció que li ha demanat pels missatges intervenguts sobre la petroliera estatal venezolana en el mar del cas Hidrocarburs. De Aldama també ha implicat l'expresident de les Illes Canàries, l'actual ministre de Política Territorial a la trama. El jutge Santiago Pedraz l'ha interrogat com a investigat i això declarava la sortida dels jutjats.
Pues que tenían intereses en abrir depósitos fiscales en Canarias, tanto el señor Manuel Sallés con Coldo García y Ángel Víctor Torres, y luego el dinero en efectivo que me entregaba Carmen Pano para entregárselo al señor Coldo García y José Luis Ábalos.
I l'exministre socialista José Luis Ábalos, actualment a la presó provisional pel cas Coldo, ha anunciat la seva intenció d'acollir-se a la jubilació.
Considera que en haver tingut suspesos els seus drets parlamentaris, no té clar que el Congrés li abonàs els més de 57.000 euros que li haguessin correspost pel seu prop de 17 anys com a diputat.
I el president dels Estats Units, Donald Trump, espera mantenir converses amb el govern de l'Iran els pròxims dies i assegura que estaria molt bé no haver de fer ús de la seva flota desplegada a la regió després de les seves reiterades amenaces d'un possible atac. Paraules de Trump tot just després que la Unió Europea hagi anunciat que inclourà la Guàrdia Revolucionària iraniana en la llista d'organitzacions terroristes.
Els ministres d'Afers Exteriors de la Unió estudien l'aplicació de noves sancions al règim dels ayatolàs en resposta a la repressió del govern contra la població que en les darreres setmanes ha causat la mort de milers de persones. Espanya havia mostrat reticències per les conseqüències diplomàtiques que podria tenir aquesta decisió, però dona suport a la mesura. És el que ha confirmat el ministre José Manuel Álvarez a la seva arribada a Brussel·les.
No tenemos desgraciadamente nada que calibrar porque cuando vemos la situación en Irán, cuando vemos una represión ciega, indiscriminada, detenciones arbitrarias, una situación para las mujeres iraníes que nos preocupa terriblemente, yo creo que es responsabilidad y, si me lo permite, obligación de la Unión Europea utilizar todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para detener esa represión.
I més, del president nord-americà Donald Trump ha demanat aquest dijous al Tresor Públic del país, al Servei d'Impostos Interns, sol·licitant 20.000 milions de dòlars, més de 8.300 milions d'euros, en concepte de danys i perjudicis per mort de la filtració de la seva declaració a diversos mitjans de comunicació.
La filtració la realitzà un excontractista de l'entitat condemnat a 5 anys de presó i que entre el 2018 i 2020 va filtrar informació al fiscal sobre milers de persones, les més riques dels Estats Units. La demanda, en què figuren també el seu fill i l'organització Trump, demana un judici amb jurat popular i una declaració on es reconeguin aquests fets.
I una notícia que han conegut fa només uns minuts. Rússia ha atacat Ucraïna només unes hores més tard que el president dels Estats Units, Trump, anunciés un acord amb el seu homòleg rus, Vladimir Putin, en què es comprometia Putin a aturar els bombardejos sobre infraestructures ucraïneses durant una setmana.
S'ha llançat un míssil balístic i 111 drons de llarga distància, segons l'exèrcit ucraïnès. Els drons s'han dirigit a regions frontereres amb Rússia o zones properes al front.
Són les 7:51 minuts. Ara tornem a les Balears perquè Salut ha vacunat a 31.000 persones més contra la grip en la campanya del 2025 al 2026 en relació amb l'anterior programa de vacunació. Aquesta xifra suposa que més de 219.000 persones a les Balears s'han immunitzat contra el virus. Això és un 3,5% més que en la campanya del 2024-25.
Les dades indiquen que enguany s'ha arribat a una cobertura del 33% de la població. La consellera de Salut, Manuela García, ha destacat que en els darrers 3 anys han pujat un 12% del nombre de persones immunitzades contra la grip. Segons la consellera, és important que s'ha trencat la tendència dels darrers anys en què hi havia unes baixes taxes de vacunació.
Esto no es casualidad, y porque las casualidades es un resultado de un trabajo intenso también por parte de Salud Pública y de realizar una estrategia global de salud pública que se ha cuidado desde el primer momento. Por lo tanto, es importante tener estrategia, que luego la comentará, la estrategia que hemos seguido, y también, por otro lado, el trabajo coordinado.
Pel que fa a la situació epidemiològica, la grip continua baixant i no hi ha pressió als hospitals, segons Salut, per contra el virus sincicial que provoca les bronquitis en els més menuts va a l'alça amb 521 casos, en aquest cas per cada 100.000 habitants. Malgrat tot, la gran majoria són casos lleus i es tracten als centres d'atenció primària.
I per cert que, tot i que l'estat espanyol ha perdut l'estatus de país lliure de xarampió, Salut ha assegurat també que la taxa de vacunació a l'arxipèlag és bona.
D'aquesta manera, la Conselleria de Salut llença un missatge de tranquil·litat. A més, la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, explica que enguany no n'hi ha hagut cap cas a les Balears i fa un balanç de les xifres de l'any passat.
Con respecto a los casos de sarampión, en 2025 tuvimos un brote con 35 casos que se cerró y eran casos importados de Uzbekistán, de Vietnam, uno de Uzbekistán, Vietnam, uno de Marruecos y 28 eran de origen desconocido. A veces es difícil saber de dónde procede un caso índice.
L'ONG Save the Children posa xifres a l'assetjament sexual a menors a través de les xarxes, però avisa que són només la punta de l'iceberg d'una realitat que continua majoritàriament amagada.
Amb les dades de què disposa, derivades de l'estudi d'una vintena de sentències judicials, l'organització pot assegurar que l'edat mitjana que un jove o una jove pateix aquesta agressió és d'uns 13 anys i que en 6 de cada 10 casos afecta a les nines. L'informe alerta també que lluny de baixar, aquests delictes pugen, ho ha fet en un 13% en els darrers 2 anys, i es disparen quan l'agressor és un familiar. Aquests casos, de fet, s'han multiplicat per 8 entre l'any 2022 i 2024.
Un informe que ha valorat el policia tutor, expert en ciberassetjament, Silvestre del Río, qui ha considerat que les dades són preocupants però no sorprenents. Assegura que per evitar casos d'agressions sexuals en línia a menors no s'han de facilitar dispositius digitals als fills i no s'han de publicar fotos o vídeos seus. Són declaracions al programa El Día.
Cuando los padres publicamos una foto de nuestro hijo, no la tenemos que poner pensando en cómo la veo yo. Porque yo lo voy a ver, mi hija de 9 años hace un baile, yo, ay, es entrañable. A los ojos de un pedófilo, ¿cómo es? Tú no puedes evitar, evidentemente, cómo lo ven los demás. Pero es que a esas edades no tenían que tener ni presencia en Internet como para estar haciendo bailes sexualizados en una red social.
Ara falten 5 minuts per les 8 del matí. Fem un apunt sobre aquesta casa. Ivetra Ràdio posa en marxa avui el salt a la ràdio digital amb la primera emissió autonòmica en DAB+ de tot l'estat. El centre de telecomunicacions de Sant Llorenç de Balàfia serà l'epicentre d'aquesta fita. A Eivissa serà la primera de les illes amb el nou projecte tecnològic. A Menorca començarà en les pròximes setmanes i Mallorca s'hi incorporarà a principis de març.
La ràdio digital ofereix un so més net, millor recepció, mobilitat i més capacitat per a nous continguts. No substitueix Internet, però en millora l'oferta. Bona part dels nous equips i també la majoria de cotxes nous ja disposen d'aquesta tecnologia. La iniciativa d'IB3 Ràdio, pionera a Espanya, ha estat possible gràcies a l'impuls d'IB Digital.
No pot ser res més que sentir com...
El pianista Toni Mora presenta el seu nou disc, On vas? Avui a les 8 del vespre serà al Teatre de l'Heroi i oferirà una actuació irrepetible en què desplegarà el nou univers sonor del seu proper treball discogràfic en banda, ja que, per norma, els concerts els sol fer tots sols.
Toni Mora està establert a Brooklyn, constitueix una proposta personal que combina música clàssica però també en contemporània, jazz, un minimalisme, en certa manera, i ara també música electrònica, amb una forta càrrega narrativa i emocional. On vas? Suposa una expansió del seu llenguatge musical, integra instruments acústics i electrònics a fi de crear paisatges sonors, immersius i explorar la relació entre música i text.
En aquest disc, aquesta peculiaritat, que és quan he començat també a utilitzar una mica la meva veu com a un altre registre possible, en el principi vaig començar com recitant una mica, després vaig veure que algunes peces demanaven això a una lletra i també com cantar-les, i algunes això de les peces demanen com tenen com un component així una mica més íntim.
El seu debut discogràfic va ser amb un disc que es deia Sol fa 4 anys i de la seva trajectòria als Estats Units amb el Brooklyn Ballet i estrenes al Lincoln Center, aquest concert a l'Heró representa o es presenta com una oportunitat excepcional per viure de prop aquesta proposta artística tan singular i tan difícil de classificar. Ho podreu notar amb aquesta ermità de nit que sona de fons o amb aquesta altra, Groc.
Adoració d'una gasa, fermesa de blau,
transformada en un estol d'ocells i a la vegada fent una dansa.
Per la seva presentació d'On vas, Toni Mora s'envolta d'una gran banda formada, entre d'altres, per Aines Anoguera, que serà la veu, Magalí d'Atzira, que serà el contrabaix i a la veu, Enric Fuster a la bateria, o Ketija Ringa a la flauta. Donen forma, idò, en aquest directe ple de textures, improvisació i matisos. Per cert, encara queda alguna entrada.
I també hem sabut que la Fundació Miró Mallorca i l'Atlàntida Film Fest han estat triades per l'Observatori de la Cultura com les iniciatives amb major repercussió i valoració del panorama cultural espanyol. Palma puja un lloc en el rànquing de la qualitat i innovació de l'oferta cultural.
És la primera vegada que la Fundació Miró forma part de les 50 millors propostes d'un total de 116 institucions i activitats a tot l'Estat. Fins ara havia estat sempre el Museu Esbaluart al capdavanter d'aquesta llista de propostes de Can Ostra. L'Observatori també destaca el Festival de Filming com el 9è millor valorat de tot el país i situa Palma en el número 14 de les 23 ciutats analitzades. L'informe de l'Observatori de la Cultura el realitzen cada any un miler de professionals dels sectors creatius.
I així sona Una Canción, l'avançament del nou treball dels Psiconautes, en què el grup compta amb la col·laboració ni més ni manco que de Lorenzo Santamaría, o d'ens Llorenç o Rac de Santamaría, que és el mateix.
Que no me deja. El tema en qüestió, Una Canción, parla sobre les dificultats de l'ofici d'escriure cançons i ho fa amb un rock contundent marca de la casa. A banda de Santamaría, Una Canción compta també amb les guitarres d'Amable Rodríguez, conegut per la seva feina, per exemple, en Coquemalla, tot plegat, una passa més dels Psiconautes d'Alberto Vizcaíno, de Fran Sobrino i de Pep Aguiló, cap al seu tercer àlbum, Jungla, que sortirà el 19 de febrer. Una setmana abans hi haurà el tercer, un nou avançament.